Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó de Ràdio Olot, on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb tres novetats, sembla que ha rebaixat una mica el número d'estrenes, però no d'activitats a l'agenda, perquè també tenim una sessió especial de la saga del Senyor dels Anells, una nova, una sessió també de cinema a l'Espai Cràter d'Olot i sessió d'òpera als Cines.
Amb tot això també bufarem les espelmes amb un actor nascut a París fa 57 anys.
Parlarem de llibres, concretament d'un llibre que fa un repàs a molts títols d'aquells que diem que hauries de veure.
I en l'apartat d'actualitat parlarem de l'Stop Motion i dels propers Globus d'Or.
Acabarem amb el concurs on volíem pel·lícules on l'acció tingués lloc en el medi rural.
Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana. Evidentment, tenia moltes notícies els darrers dies, el nou govern a Espanya, el Milei a l'Argentina, manifestacions que duren dies i dies, i enmig de tot això, la cultura. Perquè l'editorial Edicions del 84 celebra el seu 40 anys d'existència publicant per primera vegada en català Guerra i Pau de León Tolstoi.
Què volem amb tot això? Doncs reconèixer que la cultura és la clau per entendre la realitat que ens envolta i que en moments de guerra sagnants com els d'ara, potser la lectura d'aquesta novel·la ajuda a entendre moltes coses. Què us recomanem a partir d'aquí? Guerra i Paz, estrenada, aquesta era fàcil, estrenada l'any 1956, dirigida per King Vidor, una obra mestra que ens situa en l'època de la invasió de Rússia per part de les tropes de Napoleó i la podreu trobar a Filmin.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Hi havia una vegada a la Vila de Roses un regne ple de màgia. La va fundar un rei que tenia el poder de concedir desitjos.
Ets el rei més ben plantat i estimat.
Tens raó, sóc ben plantat.
Quins nervis, estic a punt d'explotar.
La meva amiga és l'aprenenta del rei.
Tinc la boca adormida, és que no me la noto.
Aixa, vine amb mi, els desitjos de Roses.
Oh...
La gent em dona els seus desitjos i jo concedeixo els que són bons per Roses.
I alguns no es compliran, oi?
Alguns no. La majoria.
Però es mereixen més que...
Ho decideixo jo!
El que es mereixen.
Potser algun estel vindrà a guiar-me. Jo vull. I els problemes els aniré afrontant.
Doncs vinga, obrim novetats amb un producte d'animació, de comèdia musical, com ara podeu escoltar, infantil. Parlem de Wish, el poder dels desitjos. La podem veure també còpia en castellà i en català. És la pel·lícula de l'aniversari de Disney. Ja sabeu que Disney compleix 100 anys.
I que ens ho recorden constantment.
Continuament. Constantment, ja fa temps, vaja mesos, com que ho celebra aquest any, aquest centenari. I és la número 62 de les pel·lícules animades produïdes per l'estudi. L'estil artístic combina l'animació que es fa en programes informàtics amb la clàssica aquarel·la, una mica...
La de tota la vida.
Sí, com una mica l'estètica Shrek, que a vegades té aquella barreja d'estils. L'argument, doncs, ens explica la història d'Aixa, és una petita... una petita bola d'energia, com una estel, ara sentíem el tema dels desitjos i dels estels, que precisament es diu Star, i que demostraran que la voluntat dels éssers humans valents es connecten amb les estrelles per aconseguir aquests desitjos o aquests fets meravellosos.
I aquí hauríem d'afegir allò de però...
Sempre hi ha un però, i aquí hi ha algú que no li interessa, i passa una sèrie de coses. Director Chris Buck, autor de molts títols, però que passarà a la història per ser un dels creadors de Frozen, i Faun Verasuntorn, que debuta amb ell a la direcció amb aquesta pel·lícula.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez.
Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Benages, encantado.
¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benages.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos.
Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo.
¿Listos? Ya.
Y ese de ahí es Carlos, abuelo.
No voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh, Carlos? Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera.
Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños.
Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.
La segona de les novetats, passem de l'animació al drama basat en fets reals amb aquesta pel·lícula El professor que va prometre el mar. És una història del món de l'ensenyament als anys 30 de l'any del segle passat, evidentment, amb un guió escrit per Albert Ball i que està basat en la novel·la de Francesc Escribano. Cròniques que encara segueixen aixecant moltes ampolles o polseguera, per dir-ho d'una manera. Vàrem llegir fa poc una notícia d'una obra de teatre basada en la mateixa novel·la que es va, diríem, retirar, barra cancel·lar, barra censurar, barra prohibir, concretament Abriviesca, i que dona a conèixer, ho hem escoltat en el tall, la figura d'aquest Antoni Benages, perdó, que és un professor català en un poble de Burgos. Què ens presenta l'argument? Doncs ens presenta a Laia, que busca les restes del seu pare desaparegut a la Guerra Civil, i en la seva recerca viatja fins a Burgos, on coneix precisament la història d'aquest professor, d'Antoni Benages, i que era un mestre tarragoní que va innovar molt l'ensenyament i, entre altres coses, amb els alumnes va aconseguir una connexió molt especial, fins al punt que un dia els va prometre portar-los a veure el mar. En el repartiment, Enric Cauquer, Laia Costa, Luisa Gabassa i Ramon Aguirre, entre molts altres. La directora ha estat Patricia Font, que va dirigir diversos episodis de les sèries Polseres Vermelles i Cites, i que en l'any 2019 va estrenar Gente que viene y va.
General, nos han descubierto.
Bien.
Esperad.
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Yo no soy como los otros hombres. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
Si baja la vista, verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la ansiedad.
Se lo advierto. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos. Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
Doncs vinga, ens arriba una de les estrenes esperades per aquest final d'any. Estem parlant de Napoleon, del director Ridley Scott, una nova coproducció americana i de Gran Bretanya, llarga, eh? Aquest tipus de pel·lícules no acostumen a ser curtes.
No és una novetat.
No, 147 minuts. Porta el segell d'Apple Studios, es podrà veure a la seva plataforma, Apple TV+, però abans tenim la sort de poder-la veure i poder-la gaudir a les sales.
Que segur que és d'aquelles pel·lícules que necessita una pantalla
gran,
mínima d'unes dimensions importants.
Exacte. El guió és de David Scarpa, que ja havia treballat amb el director A todo el dinero del mundo, i els productors són el propi director, que ho acostuma a ser, i Kevin J. Walsh, que ja havia produït també altres títols amb ell, com Manchester frente al mar o Muerte en el Nilo. Sense cap dubte serà un dels títols a competir en els grans premis de la temporada, segur, tant per pel·lícula com perquè, com a nom principal, ara ho comentarem, tenim a Joaquín Fènix. Ridley Scott, recordem que ja l'havia dirigit a Gladiator, un cop decidit el paper, junts van reescriure una mica tot el guió.
Sí, sí, efectivament, tot el guió va ser repassat, feu parlant entre els dos, director i actor. A l'argument, doncs, ja us imagineu, la pel·lícula ens presenta l'ascens al poder d'aquesta figura, de Napoleó, i la seva relació amorosa amb l'esposa emperatriu Josefina. En entrevistes a la premsa, el mateix Ridley Scott ha confessat que feia molts i molts anys que volia explicar com era aquest emperador i com va sortir del no-res, tot i que ara ho comentàvem, ha tingut les seves trifugues i crítiques
sí.
De la pròpia mèdia francesa, que evidentment no acaba de veure amb bons ulls com l'ha retratat. El repartiment, tu ho deies, Joaquín Fènix, i al seu costat Vanessa Kirby, que recordareu la varen veure interpretant a la princesa Margarita de Crown, alguna temporada de The Crown. També Tahar Rahim, Rupert Everett, Marc Bonnard i Ludi Vincenzi, entre molts altres. I el director, com dèiem, l'esventat Ridley Scott, poca presentació necessita, va debutar el 77 amb Los Duelistes, i títols de la seva carrera, doncs, Alien, el octavo Pasajero, Blade Runner, Thelma y Louise, Black Hawk Derribado, Gladiator, Hannibal, Marte o La Casa Gucci.
A tot això cal afegir, com us hem dit quan hem començat, també El Senyor dels Anells, El Retorn del Rei.
Només eren tres, eh?
Sí.
Ja hem acabat.
Dies 24 i 25, és aquesta tercera entrega de la saga que es torna a projectar als cinemes. Recordem que aquesta part es va estrenar l'any 2003, ja fa 20 anys, havia estat dit. La va dirigir Peter Jackson, va guanyar els 11 Oscars als que estava nominada, convertint-se en una de les tres pel·lícules en guanyar totes les nominacions. Hem de dir que clar, el seu moment era la tercera, això passa moltes vegades, quan hi ha una trilogia com aquesta que ja estava anunciada, perquè de fet es va partir l'obra en tres, a vegades s'espera el final per donar tots aquells premis
per
que potser
exacte,
haguessis donat a les altres. No? Doncs juntament amb Gigi i l'últim emperador són les que han guanyat totes les nominacions a les quals han estat nominades a la història del cinema, i també va resultar ser una de les premiades, en general aquelles que obtenen més premis a la història, igualant en número a Titanic i a Ben-Hur.
Per tant, amb tot això, què tenim a la cartellera i a l'agenda? Veiem la distribució. Tenim tres sales amb tres doblets, que són Saben aquell, d'Eugenio, amb El Senyor dels Anells, El Retorno del Rei, això només avui i demà. Després tenim un altre amb Wish, el poder dels desitjos, la còpia en català, amb Black Friday. I també Trolls 3, tots junts, amb El professor que va prometre el mar. A les altres cinc sales que resten, dues còpies de Napoleón, és a dir, dues sales a tota hora es veurà Napoleón, una tercera, Wish, El poder de los deseos, que és l'altra versió en castellà d'una de les estrenes d'avui, i les dues últimes seran The Marvels i l'última sala, Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros cantores i serpientes.
Però en un moment, no deixeu el llapis encara,
no,
més coses per l'agenda. Preneu nota que per avui mateix tenim nova sessió de cinema a l'Espai Cràter d'Olot. Dins el cicle La petjada humana i altres animals podrem veure el film La dona de la muntanya, de Benedict Erlingsson, la lluita d'una professora islandesa contra la indústria local de l'alumini que contamina el seu país. Té com a nominacions a millor actriu els Premis de Cinema Europeu i la Semenche de Valladolid i el Premi del Públic al Festival de Sevilla. La podeu veure avui mateix a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot. I dijous vinent, 30 de novembre, sessió d'òpera als cinemes amb La flauta màgica, de Wolfgang Amadeus Mozart, una genial òpera en dos actes que va ser estrenada, recordem, a Viena el 30 de setembre de 1791.
Ha plogut molt.
Quatre dies, dos mesos abans precisament de la mort de Mozart. Ara la podeu veure des del Festival de Salzburg a les 8 del vespre, dijous vinent, al Cinema Solot.
I per últim, anoteu que també aquell dijous, el dia 30 de novembre, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Los Juegos del Hambre.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua.
I ara anem a bufar 57 espelmes d'un pastís. Són les mateixes que va bufar ahir, celebrant aniversari, l'actor Vincent Cassel.
Vincent Cassel va néixer el 23 de novembre de 1966 a París, a França. Fill d'una periodista i un actor, va tenir el primer contacte amb el món de l'espectacle després de passar per una escola de circ i l'Actors Institute de Nova York. A partir d'aquí, comença a actuar en el grup teatral Jean-Louis Barrault.
La seva trajectòria comença amb la sèrie La Belle Anglais i la pel·lícula Les cigonyes fan el que volen. A mitjans dels 90, col·laborant amb el director, guionista i actor Matthew Kassovitz, l'actor es fa un nom de prestigi al país amb les pel·lícules Métis i Odi, amb la que va ser nominat al Premi César com a millor actor i millor actor de repartiment.
Era el año 1764 de Nuestro Señor, cuando apareció procedente del bosque de Jevodán. Se temía que ningún mortal podría librarnos nunca de las garras de la bestia. Y entonces, en las horas más oscuras, el rey envió a dos hombres. ...123 víctimas.
L'any 1999, Vincent Cassel es casa amb Mònica Bellucci, a qui va conèixer el rodatge de El Apartamento. Amb ella faria després Com mi vull, Doberman, Sin regles, El pacto de los lobos, Irreversible i Agentes secretos.
Altres títols d'aquest període de canvi de segle són Elizabeth amb Kate Blanchett, de la que escoltem la banda sonora de fons, Los ríos del color púrpura, El misterio de Wells, Blueberry i Lee mis labios, amb una nova nominació als Premis César. L'any 2007 actua a Promeses de l'Este, un thriller de màfia russa dirigit per David Cronenberg, on apareix al costat de Viggo Mortensen i Naomi Watts.
¿Por qué no volvemos a casa? Vamos.
Niet.
Te llevaré a casa.
No. Nos perderemos la puta fiesta del año. ¡Feliz año nuevo! ¡Davai! ¡Pashli! ¡Está muy precaz! ¡Idi suda, Kalian!
¿Estás bien?
Necesito saber quién eres. ¿Por qué nos has ayudado?
¿Cómo iba a ser rey si el rey seguía en su sitio?
L'agenda s'omple de títols molt destacats. La comèdia mitològica Su Majestat Minor, de Jean-Jacques Zanon, Cisne Negro, de Darren Aronofsky, amb Natalie Portman de protagonista, i el drama psicològic Un Método Peligroso, també de Cronenberg, i en el que també actuaven Keira Knightley, Viggo Mortensen i Michael Fassbender.
L'any 2011 participa a El Monje, on interpreta el pare caputxí Ambrosio, i a La Bella i la Bèstia amb Lia Seydoux. Després estrena El Niño 44 i El Cuento de los Cuentos, basada en els relats de Jean-Baptiste Basile. Amb en Manuel Bercot interpreta una història romàntica a Mi Amor i amb Matt Damon una intriga d'espionatge a Jason Bourne.
Tú me seguiste hasta Beirut. La última vez que vi a mi padre. ¿Por qué hizo que me siguieras? No tiene sentido. ¿Por qué?
No le diga ni media palabra.
¿Por qué? ¡Por Dios, Born! ¡Voy a caerme! ¡Por favor!
¡Lo sigo!
¡Beirut! Fui allí a contarle que Treadstone quería reclutarme. Pero si era su programa, ¿por qué no me dijo nada?
El 2016 estrena Solo el fin del mundo, de Xavier Dolan, i l'any següent es converteix en Paul Gauguin a Gauguin Viaje a Tahití. També es posa la pell del personatge Vidocq a L'emperador de París, actua al film sobre autistes especials al costat de Kristen Stewart, també fa Underwater, d'acció i supervivència sota l'aigua.
Aquests darrers anys ha compartit crèdits amb Berenice Bejo a Envidia Sana, va intervenir alguns capítols de la sèrie Westworld i aquest mateix any s'ha convertit en Juli César a Astèrix i Obèlix i El Reino Medio, de Guillem Canet, i en Athos a Los Tres Mosqueteros d'Artagnan.
Actualment, Vincent Cassel participa en tres projectes, les pel·lícules Dutch Road i Lina My Life i la sèrie Liaison. Esperem que en sigui molts més, ara que celebrem aquestes 57 espelmes que hi va bufar, celebrant l'aniversari per molts anys.
Llibres de pantalla.
Doncs vinga, amb aquesta sintonia de fons, el que fem és parlar del llibre que hem descobert aquesta setmana i que potser, escolta, us pot interessar. El títol és una mica llarg.
Una mica.
Sí. Es diu Desde los márgenes, 300 pel·lícules que deberías ver y que nadie más te va a decir que deberías ver. O sigui, que queda clar que hi pots trobar coses que
un
potser
bon
desconeixes, eh? Els autors, a més, són diversos. Hi ha Manuel Moreno Herranz, José Sanz Gallego, Enrique Piñuel Martín i David Gómez Martínez. Una mica què és el que ens plantegen tots aquests autors? Doncs bé, d'una banda, ens parlen del consum de televisió que hi havia abans, eh? Una mica, bé, tots sabem que ha anat canviant una mica,
sí, sí,
els hàbits.
Miràvem el que feien perquè només n'hi havia una o dues.
Exacte. I que ara correm el risc que ens passi una mica el mateix amb les plataformes, eh? Perquè ja sabem que pot semblar a priori que hi ha molta cosa per triar i molt de fer, però sí, després acabem com acabem.
I a la que preguntes a algú quina plataforma tens i et diu aquella o aquelles, ja saps el que està veient, perquè
exacte,
tothom veu aquella d'aquella plataforma.
Tenim tots aquells algoritmes que ens indiquen una sèrie de coses, costa sortir d'aquí i trobar altres coses, no? Llavors, bé, és un tema a reflexionar-hi. Doncs aquí en parlen en aquest llibre. I d'altra banda, també intenten anar una mica més enllà del que són els clàssics. Quan diem clàssics vol dir els antics o contemporanis, mm-hmm, perquè tenim també clàssics contemporanis, i ho comparen una mica amb la idea de com seria si anéssim a París i només veiéssim la Torre Eiffel, no? O a Londres només passegem per Times Square, o a Barcelona, anem a Barcelona i només veiem la Sagrada Família. Sí, veus un monument emblemàtic, però potser et perds moltes altres coses, no?
Sí, perquè des d'aquí sempre ho hem fet, reivindicar els clàssics i que són importantíssims, però això no vol dir que darrere d'aquests títols puguin haver-hi altres.
I tant.
Com, per exemple, això que ens comenten ells en el llibre, que és això que dius, en lloc d'anar només a la Torre Eiffel, doncs passejar per altres barris, per altres carrers, per veure altres productes de la història del cine, en aquest cas, pel·lícules que no són tan conegudes, algunes independents, aquelles que tenen campanyes publicitàries molt pobres o poquetes i que a la vegada no deixa de ser privacitat de que a més siguin molt bones, siguin divertides i que a més puguin ser interessants. Superproduccions, amateurs, què veure en una primera cita, allò que dius anem al cine per començar a conèixer aquella
què triem,
persona.
Què triem?
O què podem aprendre del mateix cinema, la vida, l'amor, les pel·lícules, tot allò que tant ens resulta important per conèixer i per estimar aquest art. És una reedició, aquest llibre, de dos títols anteriors que ja es varen publicar i que ara s'han ajuntat per actualitzar-los, però és que, a més, hi han afegit fins a 25 pel·lícules que no hi eren en les anteriors obres. Una curiositat, doncs, aquest, repetim, Des de los márgenes, 300 pel·lícules que deberías ver i que nadie más te va decir que deberías ver, l'ha editat Libros Walden i ja la podeu trobar a les llibreries per 18 euros.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Bé, que ara anem per l'actualitat, que ja us hem avançat una mica els titulars, i parlarem primer d'una, diríem, una polèmica o una notícia curiosa. Recordes quan vàrem parlar de l'estrena de Barbie que van dir que s'havia acabat la pintura rosa?
Sí, al món.
Al món? Doncs bé, ara hi ha un relleu i ara s'ha acabat una altra cosa.
Ah, sí?
S'ha acabat la plastilina.
Ah, mira, malament, doncs, eh? Si
bé,
no, la plastilina.
No tot el món, però gairebé. Expliquem-ho. Artman Animation, que és un estudi que tothom coneix o hauria de conèixer per les sagues de Wallace i Gromit, l'Ovella Son o Chicken Run, entre moltes altres, es troba en aquesta situació límit perquè la companyia que proveïa l'estudi de cinema amb una argila molt especial, que és New Clay Products, aquesta argila es diu New Plast, no està disponible en cap altre lloc del món i aquesta empresa va tancar les portes el passat mes de març.
Caram!
Què va fer Artman Animation, que és la productora aquesta que dèiem? Doncs va comprar totes les existències que quedaven a l'empresa i estaven segurs que encara els hi donaria per fer ben bé 2 anys més de treballs i de pel·lícules. Però va resultar que la propera estrena de Netflix, que es diu Chicken Run i Clarejada of Nuggets, ha esgotat gairebé tot el material.
Clar.
És a dir, eren, tinguem en compte que eren 40 caixes, 400 quilos de material, i que em sembla que diuen que els hi queda per una pel·lícula més i justet, justet.
I economitzant, eh?
Sí.
Poder surt algun personatge sense una pota, un altre sense una ala.
Què passa? Doncs que hem de dir, això sí, per això dèiem que no és que en tot el món s'hagi acabat, però sí aquest tipus que era una plastilina fora del comú i el corrent, perquè era reforçada amb un nailó que permetia fer algunes coses que no es pot fer amb altres materials similars. Cal destacar que els proveïdors varen tancar senzillament perquè es jubilaven i ningú va comprar l'empresa, per tant van dir no la podem deixar ningú.
Mira que tenien un client important, no? Que eren ells.
Hi havia un bon motiu. Veurem com acaba aquest assumpte, com dèiem, perquè està en joc una bona part de la indústria del cinema, espero que trobin evidentment la solució, i sobretot aquest gènere tan estimat que és l'stop motion.
Doncs vinga, amb aquesta sintonia de festivals, parlem ara dels Globus d'Or. Després de... Sabeu que és un festival que, bé, està com està. Després de 5 mesos d'incertesa, sembla, veurem d'aquí allà, que aquest 2024 tindrem Globus d'Or i amb retransmissió per televisió.
Que és la novetat.
Exacte. Recordeu que després de totes les polèmiques que hi va haver-hi sobre la diversitat de gènere, bé, es considerava que no hi havia paritat ni molt menys, que tampoc hi havia diversitat de gènere, que eren uns premis molt orientats per la... podríem dir la part més clàssica, vella de Hollywood i de la part que hi participava.
La més carca. Digue-ho.
Exacte. Doncs clar, van perdre molt prestigi, va haver-hi molts actors que van dir que no pensaven anar ni que volien el premi. Bé, tot això va provocar que l'any passat no es veiés la gala per cap canal de televisió quan sempre s'havia retransmet. Ara s'ha sabut que sembla que els Globus d'Or d'aquest 2024 sí que es faran en viu per la CBS. Es podran veure també a la Paramount Plus i disponibles a l'aplicació pròpia de la cadena de la CBS. El diumenge 7 de gener arrencarien en directe a les 5 de la tarda, penseu que és hora de la costa oest nord-americana, s'allargarà durant unes 3 hores, però clar, sí que és cert que hi serà a la CBS, però no a la NBC, que és on durant 27 anys s'havia fet sempre i van trencar peres ja.
Era un clàssic.
Sí, ja l'any passat, ja no es van entendre i ara semblaria que agafaria el relleu la CBS. Comentar un parell de novetats.
Ai, que deu ser les novetats que volen que canviï la façana o la careta dels premis, i no sé si ho aconseguiran.
No, diria que potser aquestes dues concretament, però ja ho veurem. Són dues categories de premis que s'incorporen: millor stand-up comedy en televisió i millor èxit de taquilla. És a dir, en el primer cas és reconèixer el treball dels còmics i tenir-los més en compte dins la indústria i també entre els crítics, que això ja em sembla molt bé.
Sí, perquè hi ha actors que convaliden una mica les dues facetes de fer pel·lícules i monòlegs o programes de televisió, però n'hi ha alguns exclusius que només actuen fent monòlegs a televisió, i aquests no es tenen mai en compte en els premis.
No estan a cap lloc, estan
no,
com en un...
No és mala... Aquest no em sembla del tot
malament.
No, ni
tampoc. Ara, el segon, que és la pel·lícula més èxit de taquilla, bé, és, teòricament vol dir que has de votar entre les pel·lícules que hagin recaptat més de 150 milions de dòlars a tot el món i 100 milions de dòlars a nivell nacional. Jo recordo una mica un Òscar que no va funcionar, que era l'Òscar a millor taquilla, que ve a ser el mateix.
I clar, que va durar de diumenge a dilluns.
Tots sabem que també la taquilla no sempre va lligada, evidentment, a la qualitat. És una altra història. No sempre, simplement hi ha pel·lícules que tenen un gran èxit perquè, no sé, o són sagues molt seguides o perquè s'ha fet un bon màrqueting i merchandising, però vaja, en principi l'han inclòs.
I que a més crec que en aquella ocasió la votació també era oberta per línia als espectadors, al públic, per tant això sempre és, entre cometes, tan relatiu, perquè tant pot ser per una campanya bona i positiva com per algun interès.
Exacte, recordeu Chiquile 4, quan va a Eurovisió, Doncs bé, veurem si això serveix d'alguna cosa o a partir d'aquí hi ha més canvis que ens anunciïn, o si els Globus d'Or estan tocats mortalment.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, la setmana vinent ja us avancem que ens quedarem atrapats en el temps amb un nou títol de pel·lícula i també veurem quines novetats ens ofereixen les plataformes de televisió.
Doncs si us sembla, anem a regalar entrades perquè teníem una pregunta pendent de l'últim programa. Era aquella que parlava de pel·lícules que tinguessin l'escenari en el medi rural.
Doncs hem tingut 30 respostes encertades. Molt hem bé. De dir que, per exemple, Alcarràs és una de les que ha sortit força, clar. També. També ens han dit Los Puentes de Madison, ens han dit El Espíritu de la Colmena, Estiu del 1993, Peter Rabbit, també. Santos Inocentes, El Pregón, en fi, un llarg etcètera de títols, de fet n'hi ha molts ambientats en l'àmbit rural, i d'entre totes aquestes respostes s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinema Olot, en Josep Sala. Ell ens ha dit Alcarràs, em va agradar molt i descriu el problema dels pagesos de les comarques lleidatanes.
I si us sembla, anem per la pregunta de la setmana. Ho volem a partir de l'excusa de l'estrena d'aquesta pel·lícula, El professor, que va prometre a un mar, una pel·lícula dins del món de l'ensenyament, que retrati o que es tingui com a fons documental el món de l'ensenyament i per què la trieu, evidentment.
Doncs vinga, ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres l'ensenyament el trobem aquí cada divendres quan parlem de cinema amb tots vosaltres.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.
A reveure. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, 'cause I can't.